Escoltes a mig matí.
Doncs amb aquesta sintonia, com sempre, saludem a l'Emi Blanco per començar aquesta cuina de l'Emi. Què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal esteu tots?
Doncs molt bé.
Me n'alegro.
Esperant que ens expliquis receptes, com sempre.
Pues sí. Mira, avui, com ja s'està acabant la temporada de l'escarxofa i tot això, i els pèsols, queden poquetes setmanes, doncs hem pensat de fer uns pèsols i carxofes a la catalana.
Que bo.
Llavors... Si voleu, mira, per quatre persones, teniu paper i llàpids per apuntar?
Jo pues sí, vinga. Ho tinc preparat.
Doncs pues perfecte, anem-hi. Necessitarem un quilo de pèsols frescos o mig quilo de congelats, uns 700 grams de carxofes, 100 grams de cansalada, 75 grams de llard, una ceba, tres tomàquets, mitja corpeta d'aiguardent, un farcillet d'herbes, un canó de canyella, una branqueta de menta, una fulla de paper d'estrassa, que també se li diu paper vegetal, és aquell que posem al forn,
sí.
Sal i pebre.
Molt bé.
D'acord? Mira, primer de tot tallarem...
Tot a punt.
Sí, tot a punt, doncs vinga, va, tallem la cansalada a bocins petit i picoleu la ceba. Jo sempre aconsello una cosa, que quan tingueu que fer qualsevol recepta, primer mireu tot el que necessiteu tindre preparat i feu un més en plat. O sigui, ho prepareu tot en platets, allò, aquí la ceba talladeta, aquí el pebrot si hi ha pebrot, aquí la cansalada, aquí tot en platets.
Això és el que s'hauria de fer, i jo no faig mai.
Ah, doncs és el que s'ha de fer, que llavors per cuinar, si no, se't crema la ceba perquè no tens a punt l'altre i aquestes
coses... Embrutes més del compte.
Sí. Sí, sí, perquè després l'altre tot és net, eh? Vull dir, és passar-li una miqueta
ja,
i ja
per
està,
això,
eh?
Per això que sí que he de fer-ho, he de fer.
Molt bé. Doncs posem al foc una cassola de fang. A mi m'agrada molt cuinar amb cassola de fang, eh?
Uh-huh.
Que, bueno, que si no ho és tampoc passa res, però que li dona un gust especial, eh? Posem la llard allà i fem el sofregit allà a la cassola, o sigui, la ceba, la cansalada, llavors picolem els tomàquets. Rentem els pèsols i netegem les carxofes. Les tallem en quatre trossos, allò, traieu totes les fulles dures de la carxofa, la talleu en quatre trossos, si té una mica de pèl a dintre ho neteixeu i tot això. Llavors us poseu tota la cassola i afegiu el farcellet d'herbes i l'aiguardent. Feu una mica de brou vegetal, o allò que diem sempre de la pastilla de brou, eh? I cobriu tot això amb aquest brou i poseu el paper d'estressar al damunt i tapeu la cassola. Deixeu que faci xup-xup uns 30 minuts i abans de servir retireu les herbes i el canó de canyella. És molt senzill de fer, però està boníssim.
Uh-huh.
El paper d'estrassa el que fa és que aguanti la humitat i no sí. ressequi tot, i llavors doncs, queda... va deixant anar l'aigua, el que és el pèsol i tot això, i amb el caldo fa que no s'evapori tan ràpidament i es cou tot molt bé i queda molt untuós, molt bo, eh?
Que bo, que bo.
Més o menys uns 30 minuts, però que jo a partir dels 25...
Ja controles.
Sí, jo als 25 ja començo a controlar, perquè els pèsols és allò, que uns són més durs, els altres són més tous, i o es desfan o queden durs. Vull dir, s'ha d'anar controlant una mica. Jo les orientacions de temps les dono, això, orientacions.
Orientació,
sí.
Repetim.
Després és el gust de cada un.
Molt bé.
Els ingredients que necessitem per fer aquests pèsols i carxofes a la catalana.
Som-hi.
Un quilo de pèsols frescos o mig quilo de congelats, 700 grams de carxofes, 700 grams de cansalada, 75 grams de llard, una ceba, tres tomàquets, mitja copeta d'aiguardent, un farcillet d'herbes, un canó de canyella, una branqueta de menta, una fulla de paper d'estrassa, el paper vegetal de forn, sal i pebre.
Molt bé, doncs molt bo.
La sal la poseu al final, perquè si poseu el brou de pastilla quedaria salat. Llavors jo el tasto al final i si veu que fa falta una mica de sal li tireu un porcinet. Sí, sí, sí.
D'acord.
Doncs molt bé.
Ara doncs passarem, perfecte, ja ho tenim fet.
Passarem al tall, diguéssim.
Sí.
Bueno, hem pensat de fer un marmitaco. Un marmitaco és un plat típic del País Basc on es fa amb tonyina o bonítol.
Uh-huh.
El bonítol és quasi bé més el principal perquè ja n'hi ha més bonítol que tonyina. El de tonyina és més del sur.
Uh-huh.
Però bé, que queda bo igual de les dues maneres. Agafem un quilo i mig de tonyina fresca o bonítol, un quilo de patates, sis pebrots verds, oli d'oliva verge extra, un porro, dos cebes grans, tres cullerades de pasta de pebrots... se'n diuen pimientos choriceros, que són aquells pebrots verds que fem servir nosaltres, però que els deixen fer vermells, els assequen a les finestres i treuen la carbassa com les nyores.
Com
però
la nyora.
Semblant a les nyores. De totes maneres, a les botigues hi ha uns potets petits de vidre que ponen pasta de pimiento choricero.
O sigui, ja serveix.
Ja serveix això, eh? Dos dents d'all i tres culleradetes de pebre roig i després sal. El pimentón pot ser dolç o picant, depèn de com, com us agradi, eh? O també es pot posar un bitxo, un bitet, vull dir, vosaltres mateixes. El que més us agradi, si us agrada molt picant o poc picant. Jo el que faig normalment, que això és la meva, de la meva cosecha, és que poso la meitat de pimentón vermell, i la, o sigui, dolç, i la meitat de picant. I llavors, ni pica massa, ni està molt suau. Eh?
Està al punt just.
Exacte. Sí, però bueno, el gust del picant passa com la sal i com tot això. És el gust de cada un.
Sí.
Amb una olla, amb un litro i mig d'aigua, posem el cap i la cua del bonítol o tonyina. Sí. O sigui, el que tinguem, tot el que ens sobra, les pells, tot allò que ho tiraríem...
Ho fiquem allà.
Sí. El porro tallat en rodanxes, dos pebrots verds tallats a quadrats i una ceba pelada sencera. Ho deixeu bullir uns 30 minuts. Llavors coleu tot aquest brou i el reservem. Amb una cassola de fang, ja tornem amb la cassola de fang, sí. El que us dic, escalfem l'oli i ofeguem la ceba tallada fina i sofregint tot fins que comenci a durar-se. Quan comença a durar-se aquesta ceba, li afegim els pebrots verds que els hem tallat a quadradets, que no siguin massa grans ni massa petits, allò. I els tirem a l'oli aquest. Els sofregim i els afegim als alls. Quan comenci a prendre color, li afegim el pimiento choricero, el que dic, jo li poso normalment 3 culleradetes, 3-4 culleradetes per 4-6 persones, eh? Si veieu que n'hi ha poc, doncs ho fixeu una més, vull dir que és una mica a gust també això. Sí. Però el normal és això, és una culleradeta d'aquestes de postre, que no llega a ser, no les de cafè, sinó de les de postre per persona. Jo li faig aquesta mida i em va molt bé, eh?
Molt bé.
Li podeu posar una rodanxeta de vitet o una cayena o el pebre mig picant i mig dolç, eh? Vull dir, perquè això és pel punt de picar.
Molt bé.
Afegim les patates. Això és molt important. No tallades, sinó trencades, esquixades, eh? Perquè deixin anar d'almidó.
Com?
Amb el ganivet, claveu el ganivet i feu clec.
Val.
Aneu fent clec, es tallaran a trossos desiguals, no importa. Perquè és que llavors deixen el midó i fa una salsa una mica gruixuda. No és aquella salsa tan líquida, és una mica gruixudeta i queda molt bé. Aneu fent clec amb el... Claveu el ganivet i clac.
Com han de ser aquests trossos de patata, però...
Es trenquen sols, vull dir...
Però la meitat, mitja patata, vols dir?
No,
a trossets.
No, a trossets. O sigui, tu agafes la patata sencera, li claves el ganivet i fas clec. Claves el ganivet i clec, i el tros que es vagi fent. I vas fent arrodonint la patata fins que et quedi sense patata.
Molt bé.
I llavors, quan les patates ja estiguin cuites, o sigui, ho poseu... Ja m'he liat, a veure, fem-lo d'esquixar les patates i després aboquem el brou que teníem bullint, aproximadament 3/4 de litre, poseu, per cobrir les patates. Quan cobreixin les patates ja està, eh? Llavors deixem coure les patates. Quan les patates estiguin ja a punt, quasi bé, que li falta allò, molt poquet per estar fetes, agregueu la tonyina, prèviament rentada i tallada d'aus, i ho removeu amb molt de compte, amb una pala d'aquelles de silicona o alguna cosa així, amb molt de compte perquè no es trenquin les patates ni el bonítol ni res. Llavors ho deixeu coure uns 3-4 minuts perquè això amb l'escalfor sola ja es fa, eh? El deixeu reposar una mitja hora o 3/4 i abans de servir-ho, ho torneu a escalfar. Perquè el repòs aquest li dona que agafi, se senti i agafi tots els sabors i tot...
Que espessi, no?
Que espessi una mica, sí, queda molt bo. Ja veureu que és un plat que, la veritat, et ve de gust, eh? Vull dir, ara perquè comença a fer calor, però en aquesta època que lo normal seria que tinguéssim uns 12 graus, una cosa així, un plat d'aquests...
I tant! Et reconforta,
sí,
eh?
Sí, sí, una amanida i això tens ja el dinar, pràcticament.
Oh, que bo, mira, ara ja m'ho menjaria, també.
Pues sí.
Recordem els ingredients,
sí.
A mi?
Sí, sí, anem a recordar-los. A veure, 1,5 kg de tonyina fresca o de bonítol. Això sempre és per unes 6 persones, més o menys, he calculat.
Ah,
un quilo de patates, 6 pebrots verds, a l'oli d'oliva verge extra, un porro, 2 cebes grans, 3 cullerades de pasta de pebrot d'aquests choriceros, 2 dents d'all, el vitet, el que li agradi el vitet, i si no, una cayena o pimentón mig i mig, eh? I les tres culleradetes de, bueno, del pebre roig aquest ja us he dit, i la sal, sí, per rematar, per veure si fa falta una miqueta més de sal o no. O
està molt bé, eh? Que bo, molt bé.
Uh-huh. Pues sí.
Doncs amb què continuarem ara?
Pues mira, de postre, i una mica recordant el meu pare, en Pau Descansi,
sí,
ho farem una inxau salsa. És un postre típic del País Basc també,
uh-huh,
i no venen a ser res més que unes natilles de nous, perquè ens fem una idea.
Molt
val?
Bé. Uh-huh.
Llavors, els ingredients que necessitarem és mig quilo de nous pelades, uns mig quilo de sucre, jo li poso una mica menys, jo li poso 400 grams, però la recepta original diu mig quilo. Jo sóc molt...
Sempre retallem una mica, eh?
Sí, jo de sucre retallo sempre perquè a mi el dolç no m'agrada gaire. Les coses massa dolces m'empalaguen molt, eh?
Molt bé.
Un canó de canyella i un litro i mig de llet.
Molt bé, ja ho tenim tot
ja
preparat.
Ja ho tenim tot preparat.
Mira que fàcil.
Vale. Sí. Abans de res, piquem les nous amb un ganivet o bé amb un morter. Les anem picant i amb un cassó al foc posem a bullir un litro de llet. El litro i mig que teníem preparat, un litro només. Eh? Quan comenci a bullir aquesta llet, afegim les nous picades, el sucre i el canó de canyella. Ho deixem bullir lentament uns 40-45 minuts, vigilant que no es vessi. Eh? O sigui, ha d'estar calent.
El foc ben lent, no?
Sí, jo baixo el foc i vaig mirant que bulli, però que no pugi la llet. Eh? I afegim a poc a l'altre mig litro. Segons es vagi reduint aquest litro, anem afegint llet. Ha de quedar una consistència com d'unes natilles, eh? Més o menys.
Uh-huh.
Llavors ho deixem refredar i ho servim amb unes tasses, amb unes copes boniques que us agradin. Recordeu de treure el canó de canyella abans de servir-ho, perquè si no algú us deixarà les dents. Uh-huh. Eh? Però bueno, ja veureu que us agradarà molt, està molt bona i és molt senzilla de fer. Només heu de tindre compte que quan baixi bullint que no surti, perquè clar, hem tirat les nous, si surt la llet surten les nous, no s'espessa, vull dir, és aquest...
I faríem una mica de desastre,
sí, una mica de desastre. Però bueno, si tenim compte, de veritat que queda molt bo.
Uh-huh.
I jo normalment ho faig amb un batidor d'aquests de mà, aquells que són, que tenim per fer quan fem alguna cosa així batuda, com els ous o alguna cosa d'aquestes, un petit, eh? ho vaig fent, vaig remenant i queda molt bo.
Oh, molt bé.
Desitjo que us agradi moltíssim, eh?
Uh-huh.
Tasteu-ho perquè us agradarà.
Molt
Recordem
bé.
Els ingredients.
Sí?
Els, eh? Mig quilo de nous pelades, mig quilo de sucre, un canó de canyella i un litro i mig de llet.
I ja està.
I ja està, és molt, molt senzill.
I ara què?
Volia recordar-vos que avui és dijous gras, us
recordeu? Oh, sí, comencem el carnaval.
I tant, i tant. Bé, jo el que faria per aquesta nit, perquè quan és quan realment la família s'ajunta darrere la taula, doncs podríem fer un pa amb tomàquet i fer una truita de botifarra blanca o de botifarra negra, la que més us agradi, o simplement la botifarra blanca i negra, si no us agrada amb truita. Llavors també podem fer una botifarra d'ou, també es pot
fer que no falti.
Hombre, el pa amb tomàquet i la botifarra
d'ou. La botifarra d'ou no pot faltar.
O una bona truita de patates, que avui també és el dia
també,
de la truita,
també,
eh?
També, també.
Mm-hmm. I, per suposat, de postre no pot faltar una coca de llardons.
Oh.
I abans, per l'aperitiu, uns llardons d'aquells que tenim per fer una mica de...
Tot molt light, de... Sí. Tot molt light, aquesta nit.
És dijous gras.
Sí, sí,
és dijous
sí.
gras, s'ha de celebrar.
Sí, sí, tens raó, tens raó.
O sigui, recordeu-vos i doneu una sorpresa, feu allò de... que fem sempre del dia de la truita. Recordeu quan érem petites, que berenàvem aquell entrepà amb la truita? Doncs vinga, avui a recordar-ho.
Avui tothom ha menjat truita, i botifarra d'ou, i coca de llardons, i vinga.
Tot el que faci falta. Avui us volia explicar també com preparar un oli aromatitzat a les herbes. Aquest oli va molt bé per amanir les amanides, per segons quines verdures, inclús de vegades per pizzas, per pasta, per cans, per moltíssimes coses va bé.
Mm-hmm. O sigui que podem deixar aquest oli preparadet, no?
I va genial, va genial. Mira, agafa un mig litre d'oli d'oliva verge extra, dos fulles de llorer, dos fulles de sàlvia, dos fulles d'estragó, una branca de romaní, una branqueta de farigola, dos grans d'alls i dos bitxos.
Molt bé.
Llavors, l'elaboració és molt senzilla. Introduïu l'oli d'oliva en un pot o una ampolla de vidre amb tapa hermètica i afegiu tots els ingredients a dintre. Ho tanqueu al pot hermèticament i el deixeu reposar durant un mes. En un lloc que sigui fosc, És genial i es pot utilitzar per condimentar amanides, pizzas, pasta, carn, tot el que us he dit, eh? La bona conservació pot ser, si és oscura, millor. Oculta el color de l'oli, però el conserva millor, perquè el protegeix dels efectes oxidants de la llum. Mm-hmm. Si teniu una ampolla que sigui d'un color verd fosc o alguna cosa així, és genial. A veure, si és clar, no passa res, el deixa veure el color, però s'ha de conservar llavors en un lloc fosc, perquè no es faci malbé a l'oli. O sigui, a sota de l'aigüera també es pot guardar, perquè és un lloc ben fosc, i no l'obrim cada moment. El temps, la temperatura correcta i en un recipient adequat, l'oli manté totes les seves característiques durant un any. Però si està ben conservat es pot consumir encara que duri una mica més de temps. Però en un any jo suposo que mig litre d'oli l'heu gastat segur, eh?
No, jo crec que sí,
Que sí?
Sí,
sí, sí,
segurament
sí.
Que sí.
Per això ho preparo sempre de mig litre en mig litre. Quan veig que em queda poc, preparo un altre. Quan vaig per la meitat, preparo un altre mig. I així sempre en tinc i no hi ha problema.
Uh-huh, uh-huh. Molt bé, molt bé. Molt interessant.
Bueno, m'agradaria recordar-vos les diferències que hi ha dels olis d'oliva, els que trobem al mercat.
Que la setmana passada no vam tenir temps i vam anar molt de pressa.
Sí, vam anar molt ràpid, i jo crec que no va quedar clar.
Sí.
L'oli d'oliva verge extra, que és el que sempre us dic, és el de millor qualitat. S'obté a partir de la premsa suau de les olives recollides perfectament sanes, netes i de bona qualitat.
Uh-huh.
Després trobem l'oli d'oliva verge. També és de gran qualitat, però no la millor. És com el verge extra, però obtingut d'un prensat més fort de les olives i d'un segon prensat. Eh? Ja quan ja portem més d'un, ja és oliva verge només. L'oli d'oliva a seques, sense més i sense cap atribut o adjectiu, és el més conegut. S'elabora a partir d'una base d'oli d'oliva refinat, a la qual se li afegeixen petites proporcions d'altres olis d'olives de qualitat, verges o extres, que li confereixen el color, el sabor i l'aroma i l'acidesa necessària. Però ja veieu que és una barreja. Ja no és allò pur, eh?
Sí.
Després tenim l'oli de pinyolada d'oliva, que és el més barat, i el de pitjor qualitat. No és que sigui pitjor, de menor qualitat, jo diria, eh? S'obté a partir de l'oli d'oliva refinat, de brises d'olives, la pasta restant de la seva rebregat i premsat, barrejat amb altres de qualitat perquè li confereixin les seves característiques sensorials. Però no deixa de ser dels restos de les olives, eh? I després hi ha l'oli d'oliva refinat que no es ven al mercat. S'utilitza principalment per a altres usos alimentaris, com són les conserves de peix o vegetals amb oli, etc. A causa del seu procés d'elaboració no tenen ni color, ni té acidesa, ni gust, ni aromes definits. És un oli molt neutre.
Uh-huh.
I aquests són tots els olis que tenim de referència amb l'oli d'oliva. Eh?
Perfecte, molt bé. Recordem que hi ha una pàgina
sí,
de Facebook, Emi.
Sí, sí, al Facebook tenim la cuina de l'Emi, on podeu preguntar-me tot allò que us acudeixi sobre les receptes o sobre qualsevol cosa, que jo us prometo que us contestaré. Perquè ho miro molt sovint i no tardaré gaire en contestar-vos.
I allà mateix també hi haurà l'enllaç de les receptes.
Sí, sí, jo cada setmana poso l'enllaç de la recepta perquè de les receptes perquè els pugui tornar a escoltar el programa i així pues, ja dic, tinguin més connexió i puguem
clar
fer una mica
sí.
de...
I si algú doncs aprova alguna recepta i vol fer algun comentari, doncs
m'agradaria
també, no?
M'agradaria moltíssim, perquè jo de vegades quan faig alguna cosa també poso fotos i
clar.
Tot, o sigui que...
Molt bé, molt bé.
Veient cosetes allà.
Hem de crear xarxa.
I tant que sí.
Molt bé, doncs, Emi, ho deixem aquí.
Sí, perfecte.
Tornem la setmana vinent. Que
exacte.
Vagi molt bé.
A preparar dixous gras.
I tant.
Vinga.
Adéu.
Adéu-siau.